Notícies Vespre. Aleix Graell.
Ho hem sabut fa poca estona. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya proposa aportar 5,9 milions d'euros per a aquests blocs afectats. Justament avui, que hem conegut que l'atur ha baixat a la ciutat en 11 persones al mes de febrer. Aquestes xifres suposen un canvi de tendència pel que fa al mes de gener, quan era la xifra era de 50 persones que van perdre la feina. Ara, a Sabadell, hi ha gairebé 12.000 persones que busquen una ocupació. Un atur que s'encarnissa amb les dones, especialment si tenen més de 45 anys. Entre els factors de risc també hi ha el nivell educatiu i les ocupacions prèvies, com subratlla Roger Roca, tècnic de l'Observatori Local d'Economia.
En el perfil d'una persona aturada se veieix majoritàriament el d'una dona major de 45 anys, amb un nivell d'instrucció d'educació general, nivell d'estudis general, val? Amb un perfil d'ocupacions elementals habitualment, o de treballadors de la restauració, serveis personals, venedors, val? Aquests són els perfils, diguéssim, o és el perfil més habitual, d'acord? I que ja es ve més o menys observant des de fa molt de temps.
Un dia que també hem sabut un altre dels caps de cartell del Festival Envasat.
Tu no saps com em fas sentir, com un ninot vora la caixa, tan petit significant.
Seran els barcelonins Mishima que presentaran el seu novè àlbum d'estudi. La peculiaritat és que el festival tornarà a començar en dijous. Arnau Solsona és el director del certamen.
Teníem ganes de recuperar aquest dijous. Fa anys havíem fet programació al Museu del Gas amb una jornada inaugural i ara ho fem amb una jornada inaugural, però amb veu humana, a l'escenari gran del Parc Catalunya.
I en esports, un plaer al primer autocar del Centre d'Esports Sabadell per veure el partit contra el líder de la primera ref. El maig serà dissabte i posarà a prova la ratxa d'11 partits sense perdre de l'equip de Pedro Munitis.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Passant 3 minuts de les 7 de la tarda, ara és moment de mirar el que passa a les carreteres i el que hi ha són les retencions habituals en punts molt conflictius de les carreteres que passen al costat de Sabadell, com són la C58, el seu pas per Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac, o l'enllaç amb l'AP7 a Barberà. Però encara no hi ha grans retencions, sinó circulació densa.
El temps.
I quan tenim un dia tranquil a Sabadell que sembla que havia de ploure però no ha caigut gaire pluja, mirem què passarà a les pròximes hores. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, mantenim el cel força ennuvolat a bona part del país amb aquests núvols compactes baixos a bona part del territori català i també amb aquesta precipitació que està arribant cap a l'oest del territori. És una precipitació en qualsevol cas feble i que tan sols ha deixat fins a un litre en punts del Pirineu Occidental i s'espera, però, que durant aquestes properes hores aquesta pluja vagi a més. De fet, s'espera també que afecti en forma de xàfec en punts del prelitoral, sobretot durant la tarda, i alguns d'aquests ruixats podran caure amb certa intensitat en acompanyats de tempesta i fins i tot també de calamarsa o pedra petita. En qualsevol cas, també, al moment que vagin caient aquests xàfecs, la temperatura tendirà a baixar. Ja més entrat del vespre i final del dia, els ruixats també afectaran en punts de les comarques de Girona i també, sobretot, en punts del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passant ara gairebé 5 minuts de les 7 de la tarda, la Generalitat podria aportar 5,9 milions d'euros a la rehabilitació dels habitatges de Merinals. I així ho ha fet públic l'Ajuntament aquesta tarda després de la reunió a tres bandes entre el govern local, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el veïnat afectat. La dotació aniria també per la reurbanització dels espais públics de l'entorn que s'incorporaria a les millores projectades. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Aleix. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya transferiria directament 1,7 milions d'euros a l'Ajuntament per les accions obligatòries, que al seu torn els faria arribar a les comunitats de propietaris. Després, l'agència podria assumir el 60% del cost de la instal·lació de sensors mitjançant convocatòries anuals de subvencions de pública concurrència, el que suposa 1,6 milions dels 2,7 d'inversió total. El 40% l'haurien d'abonar els veïns, excepte els casos vulnerables on es pot cobrir fins al 100% de l'actuació. També es facilitarà l'accés a crèdits de l'Institut Català de Finances.
La proposta incorpora la reurbanització per part de l'Incasòl de l'espai públic de l'entorn. Aquesta era una de les reivindicacions dels veïns, Pau.
Sí, en aquest cas es renovarà tot l'àmbit situat entre els carrers de La Palma, Tenerife, Brasil i Argentina, on es farà una actuació en la línia de la que ja s'ha realitzat en l'espai que hi ha entre els carrers de Brasil, Tenerife, Fuerteventura i Argentina. Aquestes actuacions a l'est tindrien un cost de 2,5 milions d'euros.
La trobada d'avui desfà l'embolic, doncs, de la setmana passada, després que la reunió quedés suspesa per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de manera unilateral, 5 hores només abans de la trobada a tres bandes.
Ara ha passat un any des del veredicte del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, que apostava per no enderrocar els blocs dels Marinals i rehabilitar-los. Els 170 afectats van crear una entitat pròpia per poder-se representar en aquesta trobada, més enllà de la tradicional Associació de Veïns. Es tracta de l'Associació de Veïns Afectats per la Vivenda dels Marinals. El seu portaveu, Jaume García Arija, adverteix que l'informe del COAC és un punt de partida.
Arrel del resultat de l'informe neutral del COAC, sabem que el dictamen determina que existeix la possibilitat de la rehabilitació per sobre de l'enderrocament i substitució. Igualment, aquest és el punt de partida a la nostra taula de negociació, en la qual haurem de comentar i barallar altres possibilitats.
L'Ajuntament de Sabadell es va posar al costat dels veïns dels Marinals després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya els plantés i va pressionar per establir el nou calendari que es mirava amb recel. Els veïns confien que tot plegat quedés només en una anècdota estranya.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'atur baixa a nivells de 2008. El mes de febrer es tanca amb balanç positiu pel que fa a les dades d'ocupació de Sabadell. Un total d'11 persones han trobat feina a la ciutat, una tendència que representa un punt d'inflexió després que a final de gener es quedessin a l'atur una cinquantena de sabadellencs.
Ara mateix hi ha 11.907 aturats al municipi, un valor que suposa 3.639 persones que estan ocupades, en comparació ara fa un any quan hi havia més de 15.500 aturats. Es reprèn el creixement, doncs, que abans de la caiguda del gener havia encadenat 10 mesos de pujada de l'ocupació. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, observa que les dades són positives.
Veiem que al febrer torna a registres positius en quant a la reducció de l'atur després del tradicional retrocés de gener. De fet, les dades són molt bones, ja que és la xifra més baixa en un mes de febrer des del 2009.
Al conjunt del Vallès Occidental, l'atur ha caigut en 41 persones. En aquest cas, la variació interanual és de 15.152 aturats menys. Destaquen les pujades de Castellà, Cerdanyola, Montcada i Sant Cugat, que ocupen una vintena de persones en cada cas. En canvi, a Santa Perpètua han augmentat en 49 els aturats. L'atur registrat a Catalunya baixa al febrer i cau en 142 persones, un 0,4% menys que el gener. En total, hi ha 371.660 catalans desocupats, una reducció del 27,45% respecte del febrer del 2021. És la xifra d'atur registrat més baixa al mes de febrer des del 2008. El secretari de Treball, Enric Vinaixa, creu que és aviat per atribuir les dades a la reforma laboral.
Pensem que és una mica, aviat com per pensar que el que de la reforma laboral del Real Decret 32-2021, que ara just portarà 2 mesos i escaig, en aplicació, té un impacte total i absolut respecte a aquest augment de la contractació, aquest canvi de tendència.
Per altra banda, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social puja en 21.247 persones i s'han creat 144.521 feines més que fa un any, un 4,3%.
Ara, però, fixem-nos en com és aquest atur. Anem al detall. La La persona aturada és una dona de 45 anys o més amb experiència laboral en sectors poc qualificats i que, a més, no compta amb estudis obligatoris o superiors. Aquesta és la radiografia que es desprèn darrere dels números.
Després de la crisi del 2008, la inèrcia és que la desocupació afecti en major proporció a les dones que als homes. L'edat també és un factor determinant, ja que la població de més de 45 anys ha arribat en els últims mesos a ser la meitat dels aturats sabadellencs. Aquests són alguns dels factors, com explica Roger Roca, tècnic de l'Observatori de l'Economia Local de Sabadell.
Venim d'una dinàmica molt bona. L'any passat va baixar la xifra d'aturats fins a un nivell inclús que no hi érem des de l'any 2008, val? Ja gener, doncs, per la finalització dels contractes a l'entorn de les festes de Nadal, va haver-hi un petit repunt i el que un intuiria és que aquest mes de febrer hi hauria una continuació d'aquesta petita dinàmica. Si bé és cert que amb la situació actual qualsevol cosa és esperable, potser la xifra incrementa però de forma no tan accentuada.
Un altre factor que preocupa és la temporalitat. Una altra modalitat d'aquests contractes pot maquillar les xifres puntuals d'atur, però no és una solució a llarg termini.
La contractació temporal té un pes molt significatiu en el conjunt de la contractació. Clar, representa un 85% del total i especialment tipologies contractuals com els d'una durada inferior o igual a un mes. D'acord, per exemple, per posar alguna xifra, doncs en el mes de gener els contractes amb una durada inferior a un mes pràcticament van ser 2.000, d'un total de 5.175 contractes laborals. És un pes bastant significatiu.
Temporalitat i parats de llarga durada, ja que un 56% de les persones que busquen feina fa 12 mesos que no treballen.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I no deixem del tot el tema laboral perquè el Vapor Llong acull més d'un centenar de persones de la demarcació que busquen feina. El procés que impulsen diferents administracions té com a objectiu la reinserció laboral. L'Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquesta setmana la partida destinada a aquest programa que realitza la ciutat amb la col·laboració del Servei d'Ocupació de Catalunya, el Fons Social i l'Ajuntament de Barcelona. Fins a 125 persones hi participen des del gener, però ara la Junta de Govern n'ha aprovat la subvenció. El curs finalitzarà al setembre i té una bona ràtio d'inserció laboral per a aquells que hi participen. I ara canviem radicalment de tema perquè Sabadell farà una cinquantena d'activitats per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el pròxim dimarts. L'acte central serà una lectura pública de textos escrits per dones al Casal Pere IV.
I s'hi han apuntat més d'un centenar de persones. Sara Cèlia Vilés, membre de la taula de gènere, feminismes i LGTBI, en fa 5 cèntims.
L'acte central consistirà en les lectures públiques que es realitzarà al Casal Pere IV amb textos de narrativa i poesia escrit per dones i especialment dones sabadellenques. Hi haurà 16 escriptores sabadellenques. N'hi haurà diverses i hi haurà 3 que vindran a l'acte també. S'han seleccionat 170 textos per fer aquestes lectures que es faran en franges horàries de 11 del matí a 1 al migdia i de les 5 a les 7 de la tarda. Aquesta selecció de textos l'ha fet la CNL i la Biblioteca del Sud conjuntament amb la Biblioteca de Vapor Badia. També existeix la possibilitat de que qui vulgui fer les lectures pugui portar els seus textos propis.
Entre els lectors hi ha regidors dels grups municipals i altres membres de la taula de gènere, feminismes i LGTBI. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa i regidora de feminisme, n'ha volgut destacar altres.
Hi haurà un espectacle també musical que està en homenatge a les dones del Kurdistan. També que farem un cicle de conferències que és Dones i Interculturalitat. Una conferència la farà una persona d'ètnia gitana, una altra una persona que és marroquí i tindrem un monòleg feminista per part d'una persona que és de Guinea Equatoriana.
En total, una cinquantena d'activitats se suplugaran sota el lema Dona i Interculturalitat, incloent mostres, xerrades, tallers i espectacles de l'Ajuntament, les entitats i els instituts. També es posaran 7 puntiles i s'il·luminaran d'aquest color la Torre de l'Aigua i 4 fonts. I el cartell d'enguany l'ha fet en Joel Quiles.
I em vaig inspirar en... Bueno, volíem representar amb la temàtica d'interculturalitat, volíem representar tot el conjunt de dones en una sola figura, no? Per això està format per, bueno, tantes parts, tants colors, tot visual, que es vegi molt, molt vistós, per això els colors cridaners, ja està senzill. No volíem fer... no volia fer figures difícils, que s'entengués...
Qui les estudia gràfica publicitària a l'Escola Illa. La iniciativa forma part de l'assignatura de projectes i el seu ha estat escollit d'entre 31 propostes.
Passen 15 minuts de les 7 de la tarda. Ens fixem ara en informacions, però en format més breu.
Avui també és notícia.
I una bona notícia és que els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de 5.000 plantes de marihuana en una nau a Castellar del Vallès. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. Els agents autonòmics de la comissaria Sabadell van detenir 3 homes el 25 de febrer. Els detinguts han estat acusats per delicte contra la salut pública, un delicte de tinença il·lícita d'armes de foc i un delicte de defraudació de fluid elèctric. A la matinada del 25 de febrer es va produir una deflagració en una empresa situada al polígon Pla de Bruguera de Castellar del Vallès. Els Mossos van entrar a la nau per evitar que es repetís l'incident i es van trobar amb la plantació i 3 persones treballant. Durant l'escorcoll, un dels detinguts guardava una bossa amb 2 armes de foc municionades. La droga intervinguda està valorada aproximadament en 450.000 euros. Els detinguts van passar a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions en guàrdia de Sabadell, que va decretar presó pels 3.
I Mishima tanca el cartell de la 13a edició de l'Ambassat. El Festival de Música Independent ha confirmat avui que l'edició d'enguany tornarà començant dijous amb la inauguració de Luxe. Acompanyaran el grup barceloní la mallorquina Maria Jaume i Tartarrelena. Segons Arnau Solsona, director del festival, era una ambició inaugural dels organitzadors recuperar aquest dijous.
Teníem ganes de recuperar aquest dijous. Fa anys havíem fet programació al Museu del Gas amb una jornada inaugural i ara ho fem amb una jornada... I no, però amb veu humana, a l'escenari gran del Parc Catalunya.
El grup liderat per David Caravent serà l'Ambassat per tercera vegada fent el segon concert de presentació d'un nou disc, sense títol conegut encara, que serà el 9è de la formació. El concert serà el 19 de maig i actuaran també la Maria Jaume, cantautora folk, que el 2020 va publicar el seu primer àlbum, i el duet format per Marta Torrella i Helena Ros, Tarta Helena. Per últim, tancarà la nit el disjòquei Pegatas.
Però, Pau, la programació que hem conegut avui s'assuma a un cartell ja prou complet.
Així és, amb noms com Rodrigo Cuevas, La Dilla Russa o Alice. El productor i músic de Castelldefels tornarà a participar en una edició de l'Ambassat després de debutar-hi el 2013, però ara amb 2 Grammys a la butxaca i col·laboracions amb Rosalía i Aitana. Un cartell farcit de bons noms com Rodrigo Cuevas, La Dilla Russa, A Citara, Mujeres o la sabadellenca Santa Salut. Serà els dies 19, 20, 21 de maig a l'espai de l'amfiteatre del Parc Catalunya amb 3 escenaris disponibles i la intenció de deixar enrere les restriccions de la pandèmia de la Covid-19.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Ucraïna eleva la xifra de víctimes mortals a 2.000 civils des de la invasió de l'exèrcit rus. Així ho assegura el Servei d'Emergències ucraïnès, que apunta que els atacs segueixen contra infraestructures, edificis residencials o hospitals en un atac que ha confirmat precisament l'ONU i que ha deixat 4 persones mortes. És el 7è dia de guerra i hi ha dubtes sobre si es podran reprendre les negociacions entre Moscou i Kiev.
El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dit que estan preparats per una segona ronda de converses, però que no sap si la delegació ucraïnesa es presentarà després de les declaracions de Zelensky, que exigia que s'aturessin els bombardejos abans de reprendre les negociacions.
I avui també hem sentit aquest anunci.
Pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto, y para mí y para el gobierno de España es tan importante, tan fundamental, la unidad de todos... Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
És el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha dit que Espanya ajudarà la resistència d'Ucraïna. Una guerra, aquesta d'Ucraïna, que està centrant bona part de l'actualitat d'aquests últims dies, i a Ràdio Sabadell recordim tots els testimonis que estiguin vivint de primera mà aquest conflicte. És el cas del reporter sabadellenc Plàcid García Planas, que actualment està a la ciutat de Lviv, una població propera a la frontera amb Polònia. Aquest matí ha intervingut al Cafè de la Ràdio per explicar com s'està vivint la invasió russa sobre el terreny. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Aleix. Segons ha explicat Plàcid García Planas, el sentiment generalitzat entre els ucraïnesos és el de que cal resistir i, de moment, diu, ho estan aconseguint. El periodista sabadellenc, amb més de 30 anys de trajectòria cobrint diferents conflictes armats arreu del món, ha assegurat que els ucraïnesos estan plantant cara i això ha generat desconcert entre les tropes russes.
Hi ha una unanimitat, no?, com si diguéssim, i és la voluntat de defensar-se, de lluitar. Ha estat una mica la sorpresa, no? La incapacitat russa per guanyar una guerra ràpida. Ells es creien que seria una mica com Crimea, o seria una operació d'un parell de dies, no li volen dir guerra, i no és així, perquè la realitat és la que és, la realitat és que els ucraïnesos volen lluitar i lluiten.
Assegura que, tot i que la guerra només es va iniciar fa 7 dies, la sensació és que tot passa a un ritme vertiginós i ha destacat que la guerra de totes les que ha viscut és la que més canvia la geopolítica del món. En aquest sentit, ha reconegut que no té cap mena d'esperança en les converses per avançar cap a una solució al conflicte entre els governs ucraïnès i rus.
Jo és que he vist tantes converses de pau que han acabat amb guerra. Rambullet en el 99 i va acabar amb la guerra de Kosovo. Hi van ser hores i dies i setmanes a París de negociació abans de les guerres jugoslaves. A les illes de l'Adriàtic també hores, dies, setmanes de negociació i no van arribar enlloc. No, jo no. Tant de bo m'equivoqui, eh? Tant de bo m'equivoqui, però no tinc cap esperança en això.
Sobre la guerra informativa, Plàcid García Planas ha explicat que, com en tots els conflictes armats, hi ha moltes dades però poca informació contrastada i que el risc de fake news o notícies falses és latent.
Esports.
Falten 8 minuts per les 8:15 del vespre. És moment de parlar d'esports, perquè s'ha omplert el primer autocar d'aficionats del Centre d'Esports Sabadell per al desplaçament aquest dissabte a Vila-real. Oriol Ferran, bon vespre.
Bon vespre, Aleix.
Davant de la ràpida resposta dels seguidors arrequinats, el club ja n'ha obert un segon per acompanyar l'equip al mini-estadi Groguet.
Sí, recordem que el Sabadell disposa d'un centenar d'entrades que en podrien ser més en cas d'esgotar-se. El paquet sencer amb seient d'autocar és de 25 euros. Aquest suport massiu de l'afició ha fet referència en la roda de premsa al central Teo Quintero.
Ara l'equip està anant bé, l'afició està acompanyant molt i això a nosaltres, els jugadors, ens encanta aquest sentiment de que les coses surten bé, l'afició t'apoya i això, o sigui, l'afició que ja ha omplert un autobús per anar a Villarreal, ja es diuen pel segon, això és increïble. O sigui, tenim una afició molt bona que ens acompanya i que això fa que tot vagi cap endavant.
Un Teo Quintero que avui bufa 23 espelmes i que ha viscut un canvi radical al centre d'esports en el darrer mes. Entre la lesió de llarga durada de César Morgado i la reconversió de Iago Indias al migcentre, al central hispano-veneçolà s'ha fet un espai a l'eix de la defensa. Fins al 25 de gener només havia jugat un minut en Lliga, a Cornellà, i des de llavors ha estat titular 5 cops i ha vist porteria davant de l'Alcoyano. L'ex de l'Hércules s'ha contagiat del moment de confiança que viu l'equip amb les 11 jornades consecutives sense perdre.
No sé si hi ha una cosa específica que hagi canviat o no. O sigui, jo crec que al final l'equip ha entrat en aquesta bona dinàmica, la gent, no sé, l'ambient del vestuari és molt bo i la gent jo crec que s'ho està creient i al final tu surts al camp i tens aquesta sensació de que guanyaràs. Llavors, no sé, és un cúmul de moltes coses que ha fet que l'equip hagi guanyat molta confiança.
L'equip s'ha entrenat avui a la nova Creu Alta i al final de la sessió s'ha pogut veure a Òscar Rubio fent cursa contínua. El lateral lleidatà segueix sent el principal dubte abans d'aquest Villarreal B. De dissabte a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, amb la prèvia al Sabadell en joc a Ràdio Sabadell.
I el senyor femení del Centre d'Esports Sabadell tornarà a la competició dissabte a les 6 contra el quart classificat, el Penya Blanc i Blava La Roca. Les arlequinades són penúltimes i no juguen des del 13 de febrer, però només han cedit una derrota en els darrers 5 partits. El de diumenge serà l'antepenúltim partit de la fase regular de preferent per a l'equip que entrena Marc Gabriel. I aquest mes de març el tenis Sabadell tindrà uns comicis diversos candidats per presidir el club. Si ahir era Agustí Serra el que passava per l'hotel suís, avui ens ha visitat Manel Jiménez.
El que va ser president del club de tenis Sabadell entre l'any 2008 i el 2015 ha assegurat que aspira a tornar a presidir el club amb una candidatura amb gent amb experiència, però també amb gent jove, amb il·lusió per fer moltes coses.
El perfil de la candidatura és una candidatura amb gent, diguem-ne, amb experiència i també amb gent, diguem-ne, jove, molt jove, diguem-ne, gent, hi ha quatre candidats d'edats a 30, 35 anys i, per tant, això ens fa que sigui una candidatura, diguem-ne, per un cantó amb molta experiència, però per l'altra banda amb molta gent, amb il·lusió i amb ganes. Candidatura, jo et diria, tranquil·la, estable i, sobretot, transparent.
Jiménez assegura que no tenia intenció de presentar-se de nou, però en conèixer la notícia de les eleccions va decidir optar a la presidència. Divendres serà el dia en què s'aprovarà el cens definitiu i des de l'endemà fins al 16 de març quedarà obert el període de candidatures. Aquestes hauran de presentar els avals necessaris per participar a la campanya. La votació, en cas que fos necessària, seria el 7 d'abril.
El Club Natació Sabadell de tennis taula va caure per 3-4 contra el Son Cladera en el partit d'anada de promoció de permanència de la Divisió d'Honor.
L'equip sabadellenc va desaprofitar un marge de 3-1 en el marcador general favorable i es va complicar la permanència a la màxima categoria en acabar perdent per 3-4. Dani González, palista del club, assegura que ja ho havien guanyat.
Sí, estàvem decidits i creiem que l'Àlex ho acabava traient, no, el partit. Més el Dobles, que no... Vam tenir opció, però quan en el quart joc, en el 2-1, ja ens van fer el 3-1, eren superiors.
El duel de tornada serà a Palma de Mallorca el pròxim 19 de març i en cas de derrota el Club Natació Sabadell perdria automàticament la categoria.
Gràcies, Oriol. I a la segona divisió de futbol sala, el futbol sala Sabadell femení s'enganxa a la lluita per la permanència després d'empatar a 1 contra l'Interstala Zaragoza. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Aleix.
Les arraquinades estan a 3 punts de la salvació quan encara falta un terç del campionat.
Després de 8 derrotes consecutives, les arraquinades s'han retrobat amb els punts amb 2 empats consecutius. Tot i això, contra l'Interstala Zaragoza es va cap a la victòria amb un gol a poc més d'un minut pel final. Malgrat la gerra d'aigua freda que suposa encaixar l'empat d'aquesta forma, Xavi Muñoz, tècnic de les sabadellenques, valora positivament el punt aconseguit.
I clar, dius, ostres, acabem d'empatar contra un equip confeccionat per pujar de categoria. És un plus de moral. No només és el punt que dius, bueno, més un, sinó que dius, hòstia, que podem competir contra tothom.
Quan queden 11 jornades pel final de la Lliga, el futbol sala Sabadell femení té la permanència a 3 punts i afrontarà alguns duels directes en els pròxims partits. No obstant això, Muñoz adverteix del perill dels partits contra els equips de la zona baixa.
No, al igual que nosaltres estem fent un sobreesforç en tots els sentits, d'entrenaments, de concentració, d'exigència, els altres equips també, els equips de baix ho estan fent també. I en els subtrans finals de Lliga, els equips de baix, com nosaltres, traiem el màxim que tenim a dintre. I aquests equips som els més difícils.
El pròxim repte de les arlequinades serà aquest dissabte a 4:45 de la tarda a la pista de les Corts, sisenes classificades.
Falten 2 minuts per les... fa acabar aquest informatiu. Anem amb breus d'esports. I acabarem repassant els 3 partits que es van jugar ahir al vespre. Victòria per la mínima 14-15 de l'Astralpul Natació Sabadell masculí de waterpolo a Sant Andreu.
Un triomf agònic sense el porter titular Edu Lorrio que permet als de Quim Colet tornar a ser segons momentàniament a la Lliga i deixar virtualment feta la classificació per la pròxima Champions. Bernat Sanahuja va ser l'autor del gol de la victòria a 6 dècimes pel final.
Vam estar tot el partit igualats, crec que com a molt un o dos gols d'avantatge tant un com l'altre equip, que fins l'últim segon literalment no ens vam poder portar els 3 punts, però bueno, al final era l'objectiu i ara ja concentrats en el partit de dissabte.
El pròxim compromís, dissabte a les 3 de la tarda, serà aquest partit d'anada de la final de l'Eurocup a la piscina del Telimar Palermo.
I faig un últim apunt perquè el sènior masculí de Sabadell Rugby Club va caure a la Teixonera per 78-10 i diu pràcticament adeu a les opcions de disputar el play-off de Divisió d'Honor Catalana. I amb aquesta informació de rugby arribem al final de l'informatiu. Un notícies vespre que hem conegut que hi ha una primera proposta per la rehabilitació dels blocs dels Marinals i que podeu mantenir-vos informats sobre aquesta última hora a les nostres xarxes i a la nostra pàgina web a Facebook, Twitter i a Instagram i mirar aquesta pàgina web a radiosabadell.fm. Nosaltres marxem, us deixem amb Amunt el Taló a partir de les 8 del vespre. Que vagi bé!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.